sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Comença la setmana i també arrenquem nosaltres el Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, en un temps preciós, un sol lluent, una lluna magnífica.
Sí, és veritat, la lluna, és veritat. La vam viure els que vam estar a la Diada de la Rosa i ja vam poder gaudir d'un bonic espectacle de veure la lluna com sortia, tot i que els núvols tapava una miqueta.
Però fem bona fotografia.
Vam fer bona fotografia i a través de les xarxes socials ho hem anat veient també aquest cap de setmana. Benvinguts, com dèiem, al Sempre amb tu. Dilluns 17 d'octubre, programa 186. Programa que, evidentment, avui a la nostra crònica local parlem de l'arrossejat, parlem del peix de la llotja i parlem també dels castells. Quin bon tant, les dues coses.
Magnífica jornada, dia de castellera i a l'Ametlla de Mar.
Sí, perquè els caleros van aconseguir el 2 de 6 i també carregar i descarregar, i van aconseguir carregar el pla de 5. Va caure quan estaven descarregant-lo, un dels terços es va doblegar, però bé, en fi, bon gust de boca. Se l'han tret, aquell mal gust de boca de Sant Pere, se l'han tret amb bon gust de boca, bones sensacions, després doncs, d'un primer intent del 2 de 6, que finalment a tercera ronda van aconseguir fer-lo, ara ho repassem, també 3 de 6 amb agulla i aquest pla de 4 carregat per sota, que va ser una cosa mai vista al municipi, que per tant també la vam veure per primera vegada, més amb accent calero, i també, per suposat, parlarem de l'arrossejat, de la Diada de l'arrossejat, 32 anys, protagonista indiscutible del dissabte, i a més, entre els guanyadors, un empat.
Sí, va haver un empat, dos trofeus cada un, però clar, la quantitat metàl·lica a partir, això 75 euros cada un, que no està gens malament.
Que no està gens malament. De fet, deixarem de banda l'arrossejat, que porta molt d'oli i és una miqueta grassoset, podríem dir-li. De tant en tant podem menjar-ho, però per tindre una bona dieta ens l'hem de mirar. Avui al Club de Gastronomia deixem de banda, com deia, bueno, peix almenys, l'arròs no, perquè parlarem de el veganisme, de la moda vegana.
Jo és que sóc tan anti aquestes modes, ho sento. Penso que són modes, com molt bé dius, moda vegana.
Parlem de tema vegà. Una cosa és ser vegà, l'altra cosa són de les modes veganes. Per què parlem d'això? Doncs perquè parlem de tot el que vingui referit doncs, a dietes o de dietes referides, diguem-ne, al món del veganisme o també del vegetarianisme, és a dir, també de ser vegetarià. No mengem carn, no mengem peix, però sí que mengem productes derivats, és a dir, ous o làctics. Avui parlem sobretot sobre el món vegà. Ho farem amb la Roser Martí, la dietista i nutricionista de referència del nostre programa El Temps del Club de Gastronomia. I estarem una estoneta, em sembla, parlant del tema, perquè donarà per a molt a parlar del tema vegà. Jo ho sento també, perquè jo també sóc així de llepol, i també la cat del peix m'agraden molt. Canviarem d'assumpte. La segona part del programa avui pel Sempre amb tu passarà Joan Manel Trello. Ell és el regidor de Salut i també d'Educació i també de Governació. Avui només ens centrarem en dos àmbits, ensenyament i sanitat. Per què? Doncs perquè el passat divendres hi va haver una reunió amb el responsable, amb el delegat de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Pinyas. Volem conèixer què és el que s'ha parlat. Vam parlar el passat divendres amb l'alcalde al temps de l'entrevista, però volem aprofundir també, volem conèixer algunes de les novetats respecte a l'àmbit d'ensenyament. Serà, com sabem, a la segona part del programa, que tancarem amb l'absenta.
I a l'absenta avui ens acompanyarà el poeta de Flix, l'Albert Guiu.
Amic, a més, de Cala Cultura, perquè forma part del jurat del Premi Nit de Poesia al Carrer. Per tant, per molts pot ser desconegut. Avui intentarem descobrir una miqueta més de tota la seva part literària, la seva part poètica. També una mica de narrativa té guardada en algun calaix. Seran, com sempre, l'Àngel Martí i en Ramon González qui destapin l'ampolla d'absenta al tram final d'aquest Sempre amb tu d'avui dilluns 17 d'octubre de 2016. I arriba el fred,
No.
No?
No.
Tu creus que no?
No, hi arribarà, però de moment no.
No, bueno, hem tingut un episodi així una mica com d'inestabilitat entremig, no?
Per què vols lo fred?
Ho dic perquè sembla que ja anem de cara a l'hivern, no? Ja hem passat l'arrossejat, ja la cosa ja va més cap a Tots Sants.
Ho notarem més quan canviarà l'hora. Quan canviarà l'hora, d'aquí a 15 dies, després sí que ja notarem més.
Ara sí, comencem el Sempre amb tu, dilluns, 7 d'octubre, 186. Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 17 d'octubre. L'Arrossejat va ser el protagonista dissabte en la 32a edició de la Diada Gastronòmica, amb un empat entre els guanyadors.
Aquest diumenge van cloure les 6enes jornades gastronòmiques de l'Arrossejat i del Peix de la Llotja amb satisfacció per part del sector de la restauració local. Los Xics Caleros aconsegueixen el 2 de 6 i carregar el Pilar de 5 a casa en una molt bona diada.
A diumenge al matí va tenir lloc la quarta diada castellera, on els locals van aconseguir totes les construccions. A més, van estrenar un pilar aixecat per sota. Els transportistes lamenten que Foment no els tingui en compte per negociar el desviament de camions per l'AP7.
La FEAT es mostra partidària d'aixecar les barreres de l'autopista als trams no desdoblats de la N340. La campanya de crítics a l'Ebre arriba amb retard, sense el calibre normal i amb por per l'acord de la Unió Europea amb Sud-àfrica.
Unió de Pagesos alerta que amb el pacte aprovat pel Parlament Europeu, les mandarines i taronges autòctones difícilment podran competir amb les d'importació. I una eina advertirà els hotels de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre sobre la imatge i opinions que susciten a internet.
Oberta als més de 600 allotjaments del territori, l'aplicació e-Reputació s'adreça especialment a aquells establiments que no tenen recursos per atendre els comentaris dels usuaris publicats a les principals plataformes d'internet.
Aquests són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. Dissabte a la tarda va tenir lloc la 32a Diada de l'Arrossejat amb molt bona participació, recuperant els seus orígens i celebrant-se a la Confraria Nova de Pescadors. El bon temps que va fer durant tot el dia va permetre que centenars de persones gaudissin de la jornada de gastronòmica per excel·lència de la població, on el plat típic mariner va ser el protagonista principal, acompanyat de l'animació musical, de la xaranga Xim Xim Mig Grau i del concert de Los Sirgadors.
El concurs d'Arrossejat va tenir una quarantena de participants dividits en dos torns. Els guanyadors van ser Carmina Montserrat, Batista Martí, Carme Domènech, Vicent Martí, Maria Rosa Pedrola i un empat entre Pere Lleó i Esperança Brull, que es van endur al Premi de Mestres Arrossejaires amb un xec de 150 euros i un trofeu per a cadascú. En el cas de l'empat, un trofeu també per cada un i es van repartir el premi econòmic. D'aquesta manera, valora com va anar la diada el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó.
Bé, la valoració no pot ser altra que positiva, perquè en tots aquests dies de les jornades, en tot han sigut tres caps de setmana, doncs s'ha vist molta afluència tant als bars per fer la tapa blanca, i també als restaurants doncs, han anat servint prou menús de l'arrossejat. Com a colofó d'aquestes jornades, doncs, bueno, aquest cap de setmana hem tingut dos actes molt importants, un dissabte a la tarda, l'arrossejat, amb una gran participació dels concursants, que des d'aquí des de Turisme volem agrair un any més a tots els concursants que van omplir els fogons i que, bueno, ressalta també la gran participació de gent jove, això ens assegura també un relleu generacional i que bueno, aquesta festa de la societat gaudeix de molt bona salut i que esperem poder organitzar molts anys. La veritat és que, pues, bueno, molt contents, va fer bon temps, vam tindre una tarda agradable amb la música de los Sirgadors i de la xaranga, del Xim Xim Mig Grau. I, bueno, pues, en general, pues, fer un balanç positiu i comencem a preparar ja pues, les jornades de cara a l'any que ve.
La Diada de l'Arrossejat va ser el punt final de les 6enes jornades gastronòmiques de l'Arrossejat i del Peix de la Llotja, que durant 3 setmanes ha omplert el municipi amb la ruta de tapes, on hi participaven 14 bars i de menús gastronòmics en 6 restaurants participants. A l'espera de les dades definitives, abans d'aquest cap de setmana, els bars ja havien servit més de 2.500 tapes. De fet, el balanç que en fan bars i restaurants, tant de la ruta de tapes com dels menús gastronòmics, també és molt positiva.
I de dissabte a diumenge, la quarta diada castellera local d'aquest passat diumenge acaba amb molt bona valoració per part de los xics caleros, que estan molt contents pel bon espectacle casteller, amb construccions de gamma alta de 6 i de 7. Les colles participants convidades eren els xiquets del Serrallo de Tarragona, padrins de la colla local, i els nois de la Torre de Torredembarra.
La colla local va ser l'encarregada d'obrir la plaça amb un 3 de 6 amb agulla descarregat. La primera ronda va tenir també un 3 de 6 dels nois de la Torre i un 3 de 7 dels xiquets del Serrallo, amb dos també descarregats. A la segona, els caleros van intentar el 2 de 6, però amb l'acotxador col·locat i la xaneta enfilant-se, es va decidir desmuntar la Torre. A la mateixa ronda, però, els xics caleros van fer un 3 de 6. Els de la Torre i els serrallencs van fer els dos un 3 de 6 amb agulla descarregat. A la tercera ronda, els locals van aconseguir descarregar el 2 de 6 molt celebrat a plaça. Els nois de la Torre van aconseguir un 4 de 6 i els xiquets del Serrallo van quedar-se amb l'intent de 4 de 6 amb agulla que tenien el pilar ja desmuntat, ja muntat, perdó, i a l'espera que la xaneta carregués el castell principal. A la darrera ronda, els caleros van aconseguir carregar el pilar de 5, però descarregant-lo va caure a l'altura dels tarsos. Tot i això, la colla ho va celebrar després que fos el primer cop que es feia a la població. Els torrencs sí que van aconseguir descarregar el pilar de 5 a la quarta ronda i els serrallencs van aconseguir fer el 4 de 6 amb agulla i completar-ho. Per tancar la diada, els xics caleros van aconseguir el pilar de 4 carregat per sota, una cirereta que corona una gran diada i que Albert Romeu, cocap de la colla Los Xics Caleros, valora d'aquesta manera.
Som super contents de la diada que han fet. La feina, els assajos durant tot l'any ha anat superbé i es va reflectir a la diada. Una mica de nervis, perquè clar, és el teu poble i tots són nervis, però superbé. La primera torre que vam tirar, l'enxaneta, se va tindre una miqueta de por, la vam descarregar, la vam repetir a la següent ronda, i el que parlem dels nervis va començar a tremolar tot, però no sé si per èpica o per ganes o per esforç, la vam aconseguir descarregar. Llàstima el pilar de 5, que per poc lo descarreguem. Ens va fer molta gràcia, que va ser la primera vegada que la portàvem aquí al nostre poble, i després el pilar aixecat per sota, que no l'havíem fet mai, era la primera vegada que intentàvem, i ha sortit perfecte. Tot, per nosaltres ha sortit perfecte. Ara ens queda la diada dels colles del sud, bueno, ens queden 2 o 3 setmanes d'assaig, i intentarem rematar. Si no, com la diada que han fet aquí al poble, pues, més o menys, a fer els nostres castells, si podem filar el pilar de 5, ja està. Super content d'aquesta temporada.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La Federació Empresarial d'Autotransport FEAT de Tarragona està a l'expectativa de conèixer els detalls de l'acord en què han arribat Foment i la concessionària Abertis per desviar els camions de l'N340 a la P7, tal com va anunciar el passat divendres el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez Pomari, que vam recollir al Sempre amb tu. El director de la FEAT, Josep Lluís Aymat, ha lamentat que el Ministeri no hagi tingut en compte els transportistes a l'hora de negociar i ha defensat que la solució a la problemàtica de l'N340 passa per aixecar les barreres de l'autopista en els trams no desdoblats de la carretera. Aymat ha criticat que la construcció de més rotondes i les restriccions d'avançament a l'N340 han desgraciat la via i han fet que ja no jugui el paper de carretera vertebradora.
El director de la FEAT s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar les paraules del secretari d'Estat d'Infraestructures, però ha advertit que no és el mateix en desviar el trànsit amb bonificacions del 100% o del 10% o del 20%. El màxim responsable de la patronal del transport a Tarragona ha criticat que Gómez Pomar hagi fet un anunci buit de contingut. Aymat ha opinat que, en certa manera, la concessionària sempre està a les ordres del Ministeri perquè la concessió és titularitat de Foment i ha reivindicat que la negociació s'hauria de fer amb la Generalitat, que és qui té les competències en matèria de trànsit i amb els sectors afectats, com els transportistes.
I la campanya de cítrics de les Terres de l'Ebre, canviem d'assumpte, de clementina i taronja, pràcticament enguany, encara no ha començat. Aquest retard és en part per culpa de la sequera hídrica i ambiental que ha fet que les varietats primerenques de clementines no hagin aconseguit fins ara el calibre normal i que tampoc tinguin el suc que haurien de tenir. Amb tot, el responsable del sector dels cítrics d'Unió de Pagesos, Carlos Roig, creu que les darreres pluges d'aquests passats dies ajudaran a millorar la qualitat dels fruits que es colliran durant les pròximes setmanes. D'altra banda, els pagesos veuen amb preocupació l'acord signat per Brussel·les, que ja ha entrat en vigor i que beneficia un dels competidors directes, Sud-àfrica, que podrà importar durant més temps del que ho feia fins ara als seus cítrics. Roig ha lamentat que ells tenen un cítric molt bo i nosaltres estem en la pitjor època per competir amb ells, que també ha anunciat que es plantejaran si convoquen mobilitzacions. Molts establiments no poden estar al cas de tots els comentaris que generen a les plataformes d'internet. El territori, conscient que l'opinió d'un usuari pot marcar la imatge d'un establiment i condicionar futures reserves, ha dissenyat una aplicació perquè els hotels i càmpings, especialment els més petits, puguin vetllar per la seva reputació. Precisament, amb el nom de e-reputació, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha enginyat aquesta eina que l'avisarà l'establiment en qüestió, a l'instant, de qualsevol comentari despectiu penjat a TripAdvisor o Booking, i també elaborarà un informe mensual més detallat de totes les opinions generades.
Aquest servei gratuït i voluntari, que tractarà la informació de forma confidencial, s'adreça als més de 600 allotjaments del territori, si bé està pensat per aquells que no tenen la capacitat econòmica i tècnica per gestionar-s'ho. Després d'un pla pilot amb una quinzena d'allotjaments, l'aplicació es posa en marxa i aquest novembre ja es podrà remetre els primers informes. A part, es prepararà un informe complet sobre tots els comentaris, notes i perfil d'usuaris, amb una periodicitat mensual, comparant les valoracions amb els mes anterior i amb l'any anterior, incloent tot tipus de gràfiques i taules detallades. L'aplicació també vol ser útil per a gestors de destinacions que tindran accés a dades generals.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un matí en el cel inestable, núvol, sol. Carme Farnell, com es presenta la jornada? Bon dia.
Bon dia. La setmana comença amb un temps força estable, tot i que sí que comencem el dia amb un cel força tapat. Hem d'anar creuant alguns núvols als mitjans, que farà que les temperatures al migdia quedin més baixes que les d'ahir, però també hem fet que les temperatures a primera hora del matí siguin més altes. Molts núvols, però poca pluja, perquè no han de deixar massa precipitació, i com hem dit, les temperatures màximes amb prou feines arribaran avui entre els 22, 21, 22 graus. També es formaran, o hi ha alguns núvols baixos arran de costa que s'han d'anar trencant, però llavors passaran a ser núvols mitjans. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix la temperatura a l'Ametlla de Mar és de 21,1 graus. La humitat la tenim alta al 84%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 17 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat de l'Ametlla de Mar, anem ja cap al Club de Gastronomia. Ho hem avançat al sumari. Avui volem parlar sobre el veganisme, sobre la moda vegana. I a més, després de parlar d'arrossejats, de parlar de peix de la Llotja aquest passat cap de setmana, aquestes darreres setmanes, a mi em costarà una mica fer el canvi de xip i parlar sobre fruites, verdures i hortalisses. Roser Martí, dietista nutricionista d'aquí del Sempre amb tu, benvinguda.
Hola, bon dia.
Me costarà una mica perquè, clar, és molt temptador tot això, però hi ha moltíssima gent que ha deixat de costat totalment el, diguem-ne, ser omnívor i s'ha dedicat única i exclusivament a menjar, com dèiem, fruites, verdures i hortalisses. I això està a l'ordre del dia.
Sí, cada vegada hi ha més gent que s'està dedicant a canviar la seva alimentació. Realment, bueno, tothom pensa, ui, els nutricionistes i dietistes esteu d'acord en això, i realment pues, molts pocs estem d'acord en seguir una dieta estrictament vegana.
I ens deies fa unes setmanes, i això també està passant de pares a nens, i això pot comportar perills, entenc, també, eh?
Sí, hi ha nens, per exemple, de 3 anys o de 2 anys que els pares et diuen no, jo vull que el meu fill sigui vegà. I llavors et trobes amb nens amb dèficits de B12, amb problemes de creixement perquè els hi falta vitamina D, bueno, amb multitud de problemes per culpa de que el pare s'ha encapritxat en que el sigui vegà. Jo no ho trobo malament, però realment crec que li hem de donar que el fill decideixi per ell mateix.
Doncs
quan sigui més gran.
Nosaltres el que anem a decidir és començar el Club de Gastronomia avui parlant de la moda vegana. Per moltíssimes raons diferents i totalment lògiques, algunes persones decideixen fer un canvi a la seva alimentació. Un canvi que passa per deixar de menjar productes d'origen animal i concentrar-se només en aquells que són d'origen vegetal. Parlem del veganisme, de ser vegà. I dic això de lògic perquè els raonaments moltes vegades poden donar convenciment, però la realitat després ens trobem amb una sèrie de problemes nutricionals que hem d'anar solventant al llarg del camí. Avui ens volem fixar en què és això de ser vegà, què és el que suposa, què és el que representa, en la moda que s'ha convertit, en les dietes que són totalment veganes també, i amb alguns dels problemes que es poden trobar les persones veganes. No només pròpiament, amb problemes de certes vitamines que els hi manquen també, com dèiem, en posar, diguem-ne, els infants en creixement també en aquesta mena de dietes, només amb fruites, amb verdures i amb hortalisses. Roser, dèiem que ser vegà al final és menjar només fruita, verdura i hortalisses.
I llegums. Fruits secs. Val? Llavors els llegums ens aportaran la proteïna que no consumirem amb els productes d'origen animal.
Però evidentment serà una proteïna vegetal.
És una proteïna vegetal que no té res a veure amb la proteïna animal. Però, bueno, necessitarem suplements. També hi ha altres tipus de persones que fan dietes vegetarianes, que serien les ovolacto-vegetarianes, que mengen ous, làctics i tot el que són vegetals, fruites i llegums. Val? Aquesta, jo la recomano en la gent que realment us vulgui deixar de consumir carn i peix. És una dieta que té l'aport proteic d'origen animal de l'ou i que realment, bueno, podríem, no caldria cap suplement en aquest cas.
Perquè això seria, potser, ser vegetarià o no?
Sí.
Seria ser vegetarià, és a dir, aquella persona que no consumeix ni carn ni peix, però sí que consumeix productes que surten dels animals.
Ous i làctics.
Ous i làctics, mm-hmm. No? Derivats, diguem.
Sí, això es considera que estàs dins d'una dieta vegetariana.
Molt bé.
Val? El que no es considera vegetarià és el que et diu jo no menjo carn, però després es fa un bocadillo de chorizo. Això sí que no es considera vegetarià, simplement
tampoc, no?
Traiem la carn i ja està. Llavors hi ha altres dietes d'estes vegetarianes, tipus la macrobiòtica, val? O la frugívora o la crudívora, que només estan ingerint aliments en cru. Bueno, aquí hi ha una sèrie de mancances nutricionalment i realment, tant si és la vegana com aquestes tres que hem dit de macrobiòtica, frugívora i crudívora, calen suplements.
Uh-huh. Més enllà de les qüestions potser directament relacionades amb les creences personals, al final, persones que diuen jo no vull menjar ni carn ni peix, també hi ha aquelles persones que decideixen fer un canvi en la seva forma d'alimentar-se. A més, això ho hem vist molt recentment, ho veiem per televisió, ho veiem a través de les xarxes socials i d'internet, amb persones que diuen, jo, per exemple, deixo de menjar carn i si menjo, menjo molt, molt, molt poca, només pocs cops a l'any. Potser menjo peix per aportar aquesta proteïna, potser una mica animal, però menjo molt, molt, molt poca carn i, en canvi, em centro molt més amb la verdura, no? També amb els llegums, amb els fruits secs. Això també ho estem veient i al final és anar a poc passant cap a aquest veganisme que parlem de potenciar potser o de donar-li més importància a la part vegetal que no pas a la part animal.
Sí, això sí, això no representaria cap problema de salut perquè tenim la ingesta de la proteïna animal. O sigui, això perfecte. A part del que hem dit de la religió o de creences, molta gent també es passa al veganisme pel tema de una qüestió mediambiental.
Uh-huh.
Val? Penseu que produir 17 quilos de cereals seria com... necessitem 17 quilos de cereals per fer un quilo de carn. Va? Per tant, això mediambientalment doncs, afecta.
Uh-huh.
Per tant, centrem-nos. Va, anem a parlar sobre els vegans en si. Canvi, per tant, de rutina. Només mengem, com dèiem, aquests aliments, tots vegetals. I a nivell de dieta, podem fer-los cuinats o podem fer-los en cru, al final. Uh-huh. Podem posar una cocció o podem fer-los en fred, en cru. Uh-huh. Varia molt l'aportament de vitamines o de nutrients a l'organisme en funció d'una cosa o d'una altra?
A veure, si menges tots els productes en cru, doncs l'aport de vitamines és major, perquè no hi ha una acció de la temperatura ni de la cocció de l'aigua, llavors no es dissolen en l'aigua, però tampoc no és una cosa de dir rellevant en aquest cas, val? Perquè aquestes vitamines, si tinguéssim un excés, les vitamines que es dissolen amb l'aigua o amb la temperatura, si tenim un excés l'eliminem per orina. Per tant, no és una cosa rellevant de dir uh-huh. vaig a fer vegetarianisme o ser un vegetarià crudívor a ser un que menja els aliments cuinats. No, uh-huh. no hi ha diferència.
No hi ha diferència en aquest sentit. Uns aliments que, per norma general, presenten una sèrie de característiques, o veiem una sèrie de característiques. Hi ha molts que sí que fan una alimentació molt, molt clàssica, però cada cop més estem veient plats creatius de cuina creativa amb només productes vegetals, però que venen acompanyats, sobretot, d'espècies o venen acompanyats d'elements que donen una potenciació de sabor per tal d'emmascarar, potser, la verdura en si mateixa. Això ho estem veient a molts restaurants ja, que veiem productes mm-hmm. exclusivament o vegetarians o bé vegans.
Sí, 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 inclús li afegeixen moltes espècies, que has dit, perquè, clar, hi ha productes d'origen vegetal que es manipulen, tipus el tofu, el tempeh... Tot això té un sabor una mica... has de saber-ho cuinar molt bé i has de saber posar molt bé les espècies perquè realment té un sabor una mica... Bueno, no té sabor, no estem acostumats a aquests sabors. Si potser quan naixem ens acostumem a aquells sabors, vale, però no el trobem bo. Llavors ho hem d'emmascarar una mica en coccions o en espècies. I com que avui en dia està de moda la cúrcuma i el gengibre i tot això, doncs molts productes d'això són...
Estes aromes potenciadores de sabor.
Sí,
Entenc també que, per exemple, el tofu, que això tots ho tenim més o menys al cap, això al final que agafa és el gust del que nosaltres li posem, no? Mm. És un potenciador de sabor, no? Per tant, si li posem un gust a alguna cosa, allò ho anirà agafant. Entenc que les dietes que se segueixen o les formes de menjar que se segueixen, i més si pretenem fer una dieta vegana o vegetariana, són molt estrictes.
Els vegans, sí. Els vegans és una dieta molt estricta perquè, clar, res d'ous, res de lactis, res de carn ni peix, val? Per tant, és tot... l'única proteïna que tenen és a partir del llegum. Clar, el llegum que nosaltres coneixem són gentilles, cigrons i fesols. Però, clar, se'ls hi queda curt perquè realment això n'han de menjar cada dia dues o tres uh-huh. vegades. Uh-huh. Llavors han de tirar de productes tipus la soja, el tofu, el tempeh... el miso, que seria una pasta de soja, uh-huh. val? Diferents varietats de gentilles, que n'hi ha les roges, val? Les pardina, bueno, les verdetes... Llavors, has d'anar tirant de varietats, perquè és que si no arriba un moment que t'avorris molt, és cansat.
Uh-huh. Entenc que aquesta varietat, que és, entre cometes, una mica limitada, sí que podem posar-hi molta creativitat en la forma de cuinar-ho, suposo que acaba definint una sèrie de característiques claus de cadascuna de les persones que són veganes o que són vegetarianes, referents a les seves condicions personals, les seves condicions físiques de salut, perquè, evidentment, no aportar una sèrie de proteïnes animals, siguin més bones o siguin més dolentes, no entrarem en aquest debat, però entenc que generen una sèrie de qüestions. Entenc que, primer que tot, tema de pes, suposo.
Sí. S'ha vist que les persones veganes o vegetarianes tenen menys pes, la pressió sanguínia la tenen millor, el sucre el tenen molt millor i el colesterol també el tenen molt millor. Val? Però simplement és una qüestió de que tampoc no estem aportant dins d'esta dieta greixos. Val? Uh-huh. Perquè, clar, el greix d'on els hi ve? No els hi pot vindre ni de l'ou, ni dels làctics, ni de la carn, ni del peix. Per tant, el greix animal no ens farà el greix vegetal no ens farà augmentar el colesterol, no ens farà augmentar de pes. Per tant, és una situació... que és normal que aquelles persones tinguin aquestes característiques.
Però, per contra, què és el que ens falta? Què és el que manca de vitamines, de proteïnes, mm-hmm. d'hidrats, del que sigui, referent a una persona vegana?
Vale. Una persona vegana sempre, sempre, sempre s'ha d'acabar suplementant. Sempre. Hi haurà gent, a vegades ve un vegà i et diu no, no, jo no em suplemento. Dius, vale, ara no, però d'aquí 6 mesos et tocarà suplementar. I si no és d'aquí 6 mesos, serà d'aquí un any. Llavors, sempre ha d'acabar suplementar-se amb vitamina B12. Per què? Perquè no hi ha cap aliment que sigui font de B12. Hi haurà algun aliment, però molt poquetes quantitats, o sigui, com si no tingués res. Per tant, sempre ha d'ingerir B12.
Que la B12 la trobaríem a les carns, podríem dir?
Sí, però és que és molt poqueta quantitat. És molt, 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 molt mínim. Llavors, un vegà sempre hem d'anar amb B12. Per què? Perquè ens ajuda a tot el que és el desenvolupament del sistema nerviós, i això sobretot en infants és molt important. També en el tema de la salut cardiovascular intervé la B12, i per tant és importantíssim que tinguéssim sempre B12. I una altra cosa, majors de 50 anys sempre s'han de suplementar en B12 de més. Vale? Depèn de quina situació estés, si estem en embaràs o en lactància, que també hi ha persones embarassades que són veganes, val? Doncs li canviarem la dosi, però sempre ha de tindre B12.
Molt bé.
I una altra cosa molt important, que en tema d'alimentació vegana se fa, és el consum d'algues. Val? És una altra font de proteïna i de vitamines que els estem donant a aquella persona. Però hi ha moltes algues que el que fan és que bloquegen la B12 que nosaltres ens estem menjant a través d'un suplement. Per tant, cuidado quan mengem algues, perquè no estem absorbint tota la B12 que ens estem prenent realment amb una pastilleta. O sigui, que les algues ara ja no estan tan de moda i no són tan ni tan bones, diguem.
Cal estar en compte i saber quines són les propietats que tenen. Si algú que ens escolta diu jo per això em vull animar, em vull posar-me en este món de provar doncs una dieta diferent, una dieta que estigui més basada en productes vegetals, començant potser pel món vegetarià i potser algú també que ens escolta des del món vegà, què és el que podríem recomanar-los-hi com a consells, com a una llista de consells? Sí, sí.
Bueno, primer de tot, consumir més de 5 racions de fruita i verdura al dia, val? Tindré molt clar que durant el dia també hem de consumir 3 racions de proteïna. Clar, seria proteïna vegetal, i aquesta proteïna vegetal la traurem del llegum, de la soja, o de la beguda de soja i de les fruits secs, val? Per tant, sempre 3 racions. Prendre també aliments rics en vitamina C, que això ho aconseguirem amb les fruites i les verdures. Per què és molt important la vitamina C? Perquè ens ajudarà a absorbir el ferro, val? El ferro i el zinc. Llavors, si estem ajudant amb la vitamina C a absorbir ferro i zinc, millorarem tot el tema dels nostres dipòsits corporals. Val? Una altra cosa molt important és que les persones veganes s'exposin al sol pel tema de la vitamina D. Val? Sabem que la vitamina D ens ajuda, gràcies al sol, a que sigui utilitzada per l'organisme.
Molt bé. Val?
En nens, moltes vegades s'han de suplementar. I en adults o en gent vegana, a vegades trobem èpoques de l'any que tenen falta de vitamina D. Per què? Perquè no estem tan exposats al sol com a l'estiu. Val? Llavors hi ha molts estudis que et diuen de l'octubre al maig hi ha dèficit de vitamina D. Per què? Perquè no sortim tant al sol. Val? Llavors això és molt important, estar suplementat en vitamina D. Productes integrals i cereals integrals per l'aport en fibra. Penseu que com que no ingerim greixos, necessitarem més fibra per a poder anar millor al lavabo. Val? Un altre consell seria, per exemple, controlar molt tota l'alimentació a través d'un dietista nutricionista, sobretot al començament. Val?
Per evitar, diguem, entenc, dèficits nutricionals i problemes posteriors amb els nostres propis organismes del sistema digestiu, per començar, per una adaptació, diguem-ne, fàcil del nostre organisme, que estarà acostumat a proteïnes animals i que li fem un canvi d'avui per demà a només proteïnes vegetals. Això sense entrar en la resta dels organismes del nostre cos de l'aportament de nutrients. Vull dir que evidentment, primer, el qui més se'n ressentix és el nostre aparell digestiu, però potser, posteriorment, ho veiem en altres parts del nostre organisme.
Sí, i que a més, al començament el que hem de tindre molt clar són les quantitats, sobretot la quantitat de proteïna que estem ingerint. Llavors, una persona que és vegana, la quantitat de proteïna serà 1 gram, o a vegades inclús més, depèn si és esportista o no, 1 gram per quilo de pes i dia. Val? Per tant, si una persona pesa 60 quilos, necessita 60 grams de proteïna al dia. Val? Clar, la proteïna no és agafar 60 grams de cigrons, per exemple, o d'un llegum. Val? Dintre d'aquells cigrons hi ha menys quantitat de proteïna. Per tant, s'han de fer uns càlculs que siguin adequats per a que realment tinguéssim la proteïna que necessitem, perquè si no l'únic que farem és que hi haguin dèficits. Una altra cosa molt important és l'oli d'oliva, val? Sempre, per amanir, per cuinar, i suplementar-ho també amb una miqueta de nous, val? A nous que ens emportarà els omega 3, 3 o 4 nous al dia, o llavors, que ara està molt de moda el tema de consumir llavors, doncs també podríem consumir llavors.
Podria ser també un complement important. Roser, abans dèiem, això, persones adultes, doncs, cadascú és lliure de fer el que vulgui, però, evidentment, quan parlem de nens, s'ha d'estar molt en compte del que fem, perquè, al final, el creixement d'un nen, d'un infant, és molt important i cal aportar-li tot el que necessita d'entrada ja perquè pugui fer el seu desenvolupament, el seu creixement correctament. I abans ens deies, hi ha molts pares i mares que decideixen també passar la qüestió vegana, la moda vegana, als seus fills. Tampoc entrarem a debats, perquè hi hauria moltes opinions al respecte i cadascuna, doncs, amb el seu raonament, però sí que és veritat que si hi ha aliments i hi ha una cadena, diguem-ne, d'alimentació, és per alguna cosa i, per tant, caldria seguir-la una mica, no? I que, almenys, en la part infantil, mantenir, diguem-ne, el consum tant de part animal com de part vegetal.
Sí, que si volem fer que aquell nen no mengi carn ni peix, doncs, vale, podríem fer una dieta que sigui lacto-vegetariana, val? Tenim ous, tenim làctics i tenim després tots els altres productes d'una dieta vegana. Però no treure-li exclusivament tot el que sigui animal, val? Penseu que està creixent i això pot afectar en que aquell crió sigui un pan més alt o un pan més baix, val? Sobretot en el tema de l'aport que tindrà de calci i de vitamina D.
I també entenc que també té molts anys per endavant per a decidir, sí, després, clar, si vol passar-se en qüestions veganes o en qüestions vegetarianes, o si vol seguir, doncs, menjant carn i verdura. Al final, carn, sí, sí, peix i verdura. Doncs, Roser, per a ficar una pinzellada final a tot plegat, fem un resum ràpid. Per a les persones que segueixin aquestes modes veganes, sobretot, que tinguin molt de control amb un dietista, amb un nutricionista, sobre les seves condicions, diguem-ne, de vitamines, sobre com estan, diguem-ne, a nivell, doncs, d'aportació de nutrients, perquè, evidentment, amb vegetarià, doncs, es pot complementar d'alguna forma, amb ous i amb llet, però amb vegans, doncs, tot és origen vegetal i, per tant, aquí podem trobar mancances. Les trobarem segur més aviat o més tard.
Les trobarem. Trobarem de B12, de vitamina D, de calci, val? Per tant, és molt important consumir els aliments que hem dit, sobretot fruita seca també perquè ens aportarà calci. Una cosa important que no hem dit és el tema de les begudes enriquides amb calci, val? Si són begudes enriquides amb calci de soja, sí, perquè tenen proteïna, però una beguda d'arròs no ens aporta proteïna, val? Per tant, la proteïna que ens aporta és mínima, per tant, no seria apta en aquests casos. Una altra cosa important és la sal iodada. Sempre utilitzar sal iodada, val? I cuidado amb la sal iodada i amb les algues, perquè, tal com hem dit abans de l'alga, que podria interferir amb la B12, hi ha tipus d'algues que tenen molt de contingut amb sal, val? Per exemple, hi ha una alga, que és l'alga kombu, que té 2.300 micrograms de sal. Val? Estos 2.300 micrograms de sang se recomana normalment que no se superen los 200 al dia.
Per tant, ja estem superant amb escreix ja...
Per tant, los podem superar perfectament si consumim molta alga i sobretot en este cas este tipus d'alga.
Molt bé.
I una altra última cosa seria tot el que es té, cafè, cacau, ingerir-lo fora dels àpats. Això es podria ampliar a una alimentació
normal.
Normal, val? Per què? Perquè el cafè, el te i el cacau interferixen sempre en absorbir la quantitat de ferro, de zinc i de calci. Què passa? Que una alimentació que mengem tots els aliments no tindríem problema, però una alimentació vegana sí que ens trobem en dèficits. Per tant, sobretot, cafè, te i cacau fora dels àpats.
Millor tenir-ho fora dels àpats i així també tenim alguna distracció més enllà. Doncs, Roser, amb això hem volgut fer un repàs, com dèiem, a tot aquest món de la moda vegana. Tot i això, jo he de dir una cosa. A mi, alguns dels plats d'aquests que es fan només amb verdures, que he vist en fotografies, no he tingut l'oportunitat encara de posar-me directament a provar només un plat 100% verdures, però alguns tenen molt bona pinta, eh? Les similituds que es fan de la realitat d'un plat de tallarines d'espaguetis a fets amb verdura, alguns tenen molt bona pinta. potser no alguns, per menjar cada dia, però de provar-los,
animar-nos, no? Els podem provar sí, i els podem cuinar perfectament, el que passa que hem de posar el nostre toc de proteïna animal, per exemple.
Hem de posar alguna coseta per acabar-li de donar l'aportament de proteïnes necessàries, que al final, això ho hem vist, algunes vitamines, algunes proteïnes que faran falta, que haurem d'anar complementant. Rosa Martí, dietista i nutricionista d'aquí del Club de Gastronomia del Sempre amb tu de la Cala Ràdio, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver fet aquest repàs al tema vegà, i ens veiem pròximament aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Gastronomia vegana, protagonista avui al Sempre amb tu. Anem ja a la pausa per la publicitat. A la tornada ens hi posem amb l'entrevista amb Joan Manel Telló, és el regidor de Sanitat i d'Ensenyament, i també absenta avui l'Àngel i en Ramon, conversen amb l'Albert Guiu. Tot seguit hi tornem després d'aquests 100 minuts de publicitat. Fins ara.
Vine a Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta. Tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany... Tot en oferta liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1 i mitja. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I obrim ja la segona part del Sempre amb tu d'aquest dilluns, un dilluns en el qual volem conèixer més detall què és el que va succeir el passat divendres en la reunió que van mantindre el delegat del Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Pinyàs, amb els representants, amb les autoritats municipals, amb l'alcalde, amb el primer tinent d'alcalde, i també amb el regidor de Sanitat, Joan Manel Tello. Bon dia, regidor.
Hola, molt bon dia.
El qual doncs, també volem ampliar avui, ja que ens acompanya al nostre espai de l'entrevista, també qüestions relacionades amb l'àmbit d'ensenyament, dues de les tres carteres que té en les seues competències, regidor. Joan Manel Tello, com comentàvem, el mateix divendres, de la mà de l'alcalde Jordi Gaseni, vam poder conèixer una mica de detalls sobre la situació a nivell de salut, a nivell de tant centre d'atenció primària com també emergències sanitàries, emergències mèdiques, d'allò que depèn directament de la Generalitat, però sí que és cert que com a institució municipal, com a ens municipal, l'Ajuntament té un seguit de reclamacions, un seguit de demandes que es van traslladar o es van donar a conèixer al responsable de salut de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, el delegat de salut Ismael Pinyes, com dèiem, que el passat divendres va ser aquí al municipi. Regidor, volem conèixer una mica què és el que van traslladar, perquè ja van fer un anunci ara fa unes setmanes sobre aquesta demanda d'un reforç del servei d'ambulància. A l'estiu hi va haver una ambulància 24 hores fins al passat 30 de setembre. A partir de l'1 d'octubre, doncs, la cosa queda en stand-by, podríem dir. Una de les demandes era aquesta ampliació d'almenys de durant 12 hores, almenys d'un servei diurn de suport d'ambulància del SEM. Com veuen des de la Generalitat aquesta proposta? Què és el que queda per fer perquè pugui ser realitat?
Doncs la reunió va ser profitosa, com molt bé dius tu, amb el gerent de Salut de Terres de l'Ebre, amb Ismael Pinyes, i amb altres agents, estaven els responsables de Degara també, estaven els responsables del 112, i bueno, igual que vaig comentar l'altra vegada, en una entrevista anterior, que la reclamació per part de l'Ajuntament era demanar, exigir, digueu com vulguis, vale? Perquè creiem que és una necessitat important pel poble, tindre este reforç durant la resta de l'any, el que no és estiu, que tenim les 24 hores durant l'estiu, i durant l'any fer un reforç de 12 hores amb una ambulància del SEM. Comptem amb l'OVIR, som l'únic VIR que a Terres de l'Ebre, i la base la tenim aquí a la Cala, la tenim, comptem amb l'USUM, evidentment, però bueno, creiem que és just tindre este reforç. Igual que vaig comentar l'altra vegada, la predisposició per part de pues, tant del gerent com per totes les parts actuants és positiva, estan per la labor de fer-ho, entenen que sí, que no estem demanant res que no necessitem, tot el contrari, ja sabem que els recursos els hem d'organitzar bé, vale, i no malbaratar-los, i este precisament no seria un recurs malbaratat. Llavors la línia va ser la mateixa, ja que ens vam poder veure cara a cara, des de l'equip de govern pues, va ser sol·licitar pues, encara més energia i reclamar, intentar que siga el menor temps possible, tindre ja el que seria el reforç este d'aquí. La predisposició és positiva i, bueno, igual que l'altra vegada vaig dir que ho tindrem, que estava segur que ho tindríem, també estic segur que ho tindrem, però bueno, hi ha uns tempos, vale? No depèn directament de nosaltres, com hem dit, és la Generalitat, hi ha uns tempos, ells estan treballant, però la predisposició és més que positiva. Jo amb això anava lligat també el que era el tema de la base del BIR, no? que era un dels temes també importants, i el que estem fent és buscar una ubicació, vale? Per a que lluïixi, més que lluï, perquè al final és un servei que és més que de lluï, és un servei que és bo pel poble, diguéssim, però és bo que ho sàpiga la gent quan entra al poble, és bo que els de la Cala ja estem aquí, les organitzacions el mateix, la gent que ens visita, doncs és bo que a l'entrada del poble doncs tinguin doncs, referències, hi ha els Mossos, hi ha els bombers, i doncs, bueno, un servei sanitari, és bo que estigui en una bona ubicació, i estem treballant amb això. Ells ens van demanar doncs, una miqueta d'ajut en aquest tema. Nosaltres estem per la labor i nosaltres, doncs, bueno, allò de qui procuro. Nosaltres fem tot el que podem, ho intentem, i ells també estan per la labor. Va ser una reunió profitosa, amb un bon to, tot, cordial, i els dos intentant ajudar-nos, que és el que hem de fer al final. Som administracions, el que hem de fer és vetllar pels interessos de tota la població.
Els tempos dels qui parla fan referència a qüestions econòmiques?
Bàsicament, sí, perquè la qüestió de convèncer-los, diguéssim, ja estan convençuts. I més que convençut diria que ells són conscients de la realitat, i llavors no, aquí no hi ha cap trava de dir t'he de convèncer d'una cosa que tu creus que no és oportuna o que no és la correcta. No, estan per la labor, llavors al final és pues, evidentment el que parlava ara mateix, s'han de distribuir els recursos, en aquest cas on que parlem de la Generalitat és per tota Catalunya, i bueno, nosaltres fem la demanda que creiem oportuna i d'aquí no ens veurem, ho demanarem i jo estic convençut que ho tindrem.
Perquè aquesta base és una base que seria exclusivament pel SEM o també s'hi podrien incloure en un futur el Servei d'Urgències Municipal de la Mella de Mar?
Doncs amb això estem treballant també, vale? No hi ha una única via de treball.
Li pregunto també pel tema també com està el tema del ja molt anomenat conveni entre el SUM o almenys la integració del SUM al 112, en el sentit de que també sigui un servei sanitari més disponible, una unitat més disponible per el telèfon unitari d'emergències que hi ha a Catalunya.
Correcte. Este conveni tan llargament demandat, i si vingués a parlar al responsable del SUM o qualsevol treballador d'ells, t'ho diria que fa anys i anys i anys que ho esperen, i no ho esperen per ells precisament, perquè no és un benefici propi, sinó que és un benefici de tots els que vivim aquí. Pues també és una cosa que s'ha posat damunt de la taula. Clar, estem lligant diferents coses, la voluntat existeix per les parts, tot no és senzill de lligar, entenem que hi ha algo marcat de com se fan les coses, que és a través del SEM, 112 activa el SEM, però nosaltres bueno, tenim una peculiaritat, que tenim un servei d'ambulàncies municipal i quan hi ha algo diferent pues, també s'han de buscar les eines per no malbaratar recursos. L'exemple més clar i pot ser una mica absurd, que a vegades passa, per desgràcia, però en tots els anys ha seguit passant, clar, és que hi ha una activació i que es presentin dues ambulàncies, la del SEM i la del SUM. Bueno, pues, si nosaltres estem aquí i l'ambulància del SEM d'aquí al poble no està, que està dins de l'aldea, pues, fem vindre la nostra, que el servei l'oferim igual, l'oferim a la mateixa qualitat perquè tenim grans professionals i al final el que fem és millorar els recursos, vale? I destinar-los on han d'anar. Amb tot això hem estat treballant. Hem d'encaixar totes les peixes, és tot tipus Tetris, encaixarem, no, l'encaix no diria que és impossible, hi ha algunes dificultats, però jo trobo que l'encaixarem perquè la voluntat està per part de les dues parts.
Parlem darrerament sempre de qüestions vinculades amb les emergències sanitàries, és una de les línies principals o mestres en les quals estan treballant. Referent al centre d'atenció primària, sabem que aquest estiu hi va haver un reforç de professionals. La situació actual com està després de que en els darrers mesos abans d'arribar a l'estiu, en el segon trimestre, podríem dir, va haver una sèrie de queixes dels usuaris i així, a més, es van traslladant reclamacions físiques en paper, amb documentació, per tant, de l'atenció rebuda també entenc, per la manca de professionals, pels torns que pot ser feien els professionals, és una situació que tampoc depèn directament de l'Ajuntament, però que al final, com a regidor de Sanitat, entenc que li preocupa i que preocupa l'atenció sanitària als ciutadans del nostre municipi.
Doncs com bé dius tu, no depèn directament, però això no farà que jo deixi d'estar preocupat, evidentment, perquè al final tornem al mateix, és un servei que és per tota la població, i nosaltres, en la mesura del que podem, doncs, insistim, tenim reunions amb el cap del CAP, i llavors intentem lligar coses. Cada cop que hi ha hagut alguna situació, particularment han vingut a mi doncs, alguna persona dient-me que ha vingut o una atenció no la correcta o que ell creia que no era l'oportuna, jo m'he posat en contacte. També tinc que dir que des del CAP la comunicació ha sigut directa, mai hi ha hagut un retret en res de dir no, no fer cas, no, ha sigut sempre una bona col·laboració i cada cas que he tingut jo, que m'ha vingut o a mi directament o qualsevol altre regidor que ha hagut una queixa, jo m'he posat en contacte en aquest cas amb el doctor Madueño, que és el responsable, i hem mirat de solucionar-ho. Allí s'ajunten dues coses, també s'ajunta un tema de, com bé comentaves tu, en el tema de quantitat de treballadors que hi ha. Bueno, és una dificultat que hi ha. Tornem a estar en el dels recursos. No depèn de nosaltres, depèn de Generalitat. I nosaltres també, pues, evidentment, sempre demanem tindre més recursos. Com bé has comentat, a l'estiu vam demanar-ho perquè bueno, era de calaix, que ja pels propis pets no pot ser una població com la que s'acumula aquí pues, entre el que és nucli urbà i urbanitzacions, una gran quantitat de gent, i tindre el reforç que teníem fins ara, que eren de 4 hores per la tarda. Vam aconseguir més que doblar-lo. I l'experiència ha sigut positiva, s'ha pogut atendre bé als ciutadans i és el que hem de fer. La sanitat l'hem de cuidar i molt l'hem de cuidar.
S'ha de cuidar, com també entenc que s'ha de cuidar altres aspectes. L'educació, diuen que la sanitat i l'educació són els dos pilars de les societats.
Les dues.
Deixem de costat un tema, de moment, el tema de salut. Per tant, estarem pendents de les coses que vagin passant en l'àmbit de salut en els pròxims mesos. Entenem que les coses no poden allargar-se, demorar-se molt més en el temps, perquè doncs, ara, aquest mes de novembre, es complirà un any de la implantació del BIR. Per tant, també entenc que, al final, si el servei es consolida al municipi com a base, caldrà doncs, dotar-lo d'una base correctament. També
correcte.
Entenc que en altres reclamacions doncs, de millorar l'atenció sanitària s'anirà responent amb la màxima brevetat possible. Parlem del tema d'educació. Les coses sembla que sí que són una mica més clares, on almenys sí que podem aportar bones notícies. Les explicàvem la passada setmana. Sembla que després doncs, de ja tindre ubicats tots els centres educatius, el Departament d'Ensenyament doncs, ha recuperat alguna de les coses que havia tret a inicis del curs. Parlem de mitja plaça i sona com molt poca cosa, però realment
és molt
pel tema de P3, que és on s'havia doncs, hagut de crear una línia amb els mateixos recursos que disposava el centre sense comptar amb el personal per fer aquesta tercera línia de P3.
Correcte. Bueno, doncs, m'ho explicaré l'altre cop. Ja al finalitzar del curs passen el llistat de professors i en aquest cas doncs, ne perdíem més dels que podíem perdre perquè no havien... Tornem a ser un tema de recursos, Generalitat. No depèn directament de nosaltres, però per això no deixarem de reclamar tot el que creiem que és just perquè entenem que sí que s'han d'utilitzar els recursos, igual que fem aquí a l'Ajuntament, però hi ha situacions que no les podem crear perquè estem fent un mal ús, però estem un servei que funciona bé i hem d'intentar que sigui funcionant bé, ajustant el necessari. Finalment, i també entenc des de bona voluntat per part del Departament d'Ensenyament, s'ha reculat, s'han fet els esforços necessaris i evidentment estem més que agraïts. I aquesta mitja plaça que comentaves, doncs, és clar, sembla mitja plaça, diries, és poc? No, és molt, perquè al final si cada forat que tens l'has d'anar cobrint amb gent que estava fent recolzament, doncs aquests recolzaments que són tan necessaris per als crios, els perdem i no els podem perdre. Se va fer una gran feina, s'està fent una gran feina des de l'Escola Sant Jordi, vale? Tot l'equip directiu, havíem mirat de subsanar aquest problema, mig coixos, ho he de dir d'aquesta manera, vale? Seguís tirant davant, sí, clar, perquè són professionals i molt bons i se'n sortirien, però ara estem més tranquils, des de la directora, que la primera, evidentment, més tranquil·la en la situació, i els pares també, perquè tindrem un millor servei, i és el que hem de donar, un molt bon servei. Com dius tu, sanitat i educació,
pilars.
Aquí no es pot jugar amb això.
Per tant, amb aquesta recuperació, diguem-ne que es normalitza en P3, podríem dir,
correcte.
Per tant, tots els centres educatius funcionen amb normalitat absoluta, podríem dir.
L'arrencada de curs ha sigut tota positiva, no ha hagut cap cosa estranya a cap dels centres, per tant, tots els centres educatius que tenim al poble, tot ha anat bé, només ens quedava aquesta coseta que teníem allí a l'escola Sant Jordi i ja la tenim solucionada. Igual pel transport escolar, que ha anat tot perfecte, d'urbanitzacions, enguany ja hem tingut més temps per a lligar-ho bé, no ens ha passat el que passava altres anys, primer dia de curs, alguns crios que si estic a la llista, que no estic, i esta vegada bueno, vam lligar-ho bé amb el Consell Comarcal, perquè no pot ser que un primer dia de col·le pues, un crio es quedi perquè no està en una llista, llavors ho hem lligat bé i ha anat tot pues, com la seda, que és com ha d'anar.
Per tant, doncs, tots a classe, tots a les aules, i a més des de ja fa un mes,
sí, un mes,
que sembla aviat dir-ho, però ens ha passat molt ràpid,
ràpid,
aquest,
ràpid.
Aquest mes. Regidor, ja que parlem d'ensenyament, d'educació, parlem dels centres dependents de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en aquest cas l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, amb renovació també en l'àmbit directiu,
sí.
On un any més s'ha aplicat un projecte educatiu, diguem-ne, adreçat doncs, a persones amb pocs recursos econòmics, podríem dir-ho de forma així, perquè també tinguin la possibilitat d'aprendre música i d'una forma
sí.
Curricular, i entrar en un mateix nivell que qualsevol dels alumnes que hi ha cursant
sí.
a l'EMMA. Un projecte que s'ha anomenat enguany Actua a través de la música i un projecte que, a més, s'inclourà dins del pla educatiu d'entorn del municipi.
Correcte. Un pla fantàstic, ja en vam parlar, diguéssim, encoratjador. La música és una gran eina per a moltes coses, per educar, per fer equip, per fer grup, per cohesionar. I fa una gran feina des de l'Escola de Música. L'any passat no vam ser a temps de lligar bé el programa, perquè això s'ha de fer ben fet. No és avui arrenco, ho fem i pim-pam, va ben com surt. No. Hi ha diferents agents implicats, s'ha de fer tot ben fet, i enguany ho teníem tot molt lligadet, i ha començat, i estem molt, molt contents. Estem molt contents perquè sabem que després la resposta, no només a l'Escola de Música, sinó a aquests crios que després van a l'Escola Sant Jordi, els mateixos professors, la directora, diu que ja se veu un canvi, diguéssim, amb els crios. No només es tracta d'un tema de manca de recursos, diguéssim, són crios que necessiten, potser, diguéssim, una atenció especial, d'acord? I nosaltres estem per a la labor de recolzar-ho, això. I, evidentment, lliga directament no, amb el que és el plantor, que és un pla que va de la mà de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament i també, en aquest cas, de l'Ajuntament. I es fan diferents actuacions a centres. I com a novetat enguany, més enllà del que es fa cada any a cada un dels centres, com reforç per a crios que ho necessiten i xerrades per a professors o per a pares, inclourem el pla Actua perquè si haguéssim de definir què és el pla Entorn doncs, i expliquem què és el pla Actua, doncs és el mateix. Té tots els adjectius, tots els adjuts de lo que seria pues això, recolzar a les persones que ho necessiten i fomentar així que la seva vida sigui millor i el seu entorn també millor.
Un pla educatiu d'entorn que, a més, entre les novetats també parlarà d'aquesta casa amb tot el
sí.
projecte que, diguem-ne, d'alguna forma engeguem, bé amb les col·laboracions que sí que s'inclouen directament al pla educatiu d'entorn del sortim a l'escola i sortim a l'institut els dijous, on coneixem també de la mà dels alumnes dels centres de l'escola i de l'institut la feina i les coses que fan allà
sí.
mateix, com també del projecte Avui la Ràdio la fem naltros, que enguany es va inaugurar al mes d'abril amb la Setmana Cultural, com també l'any vinent, i creuem dins i tot en principi de seguir igual, també es portarà a terme. Per tant, també una aproximació de la comunicació, o que els mitjans de comunicació també estiguin en vinculació amb pols importants del municipi de la vila, com són els centres educatius.
No pot ser s'inclourà directe, aquí no hi ha dubte, perquè això sí que depèn d'altres, aquí no hem d'esperar que ningú ens digui res, jo me n'alegro molt que els responsables de cada un dels departaments de l'Ajuntament, tant d'Educació com en aquest cas de Comunicació, hagin iniciatives noves, encoratjadores, se fa la prova, va com un tiro, lo de l'any passat, els crios encantats, tothom encantat, i clar, si fas una cosa que és nova i funciona molt bé, doncs fem-ne més, i en aquest cas fem un pas més enllà, diguéssim, que és ja com instaurar-ho i incloure-ho dins del plantor, i em sembla que és una bona notícia, i així hi encoratjo aquí, evidentment, a tots els departaments a tindre idees tan fantàstiques com aquestes, o el pla Actua per fer un millor poble.
Doncs, regidor Joan Manuel Tello, esperem que aquestes bones notícies respecte a ensenyament les poguéssim traslladar també en el terreny de sanitat i,
segur,
per tant, tinguéssim també pròximament també bones notícies per poder-nos explicar. Evidentment, també en l'àmbit de governació, que també tenim que la cosa tot està en plena normalitat. Per tant, doncs, que poguéssim tindre també sempre és desitjable tindre bones notícies. Les dolentes hi arriben sense voler-ho, les bones que també les poguéssim tindre.
Per això treballem.
Joan Manuel Tello, regidor de Sanitat, d'Ensenyament i també de Governació, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Ha fet aquest repàs sobre aquesta darrera reunió amb el Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, també per haver-nos explicat les darreres novetats respecte a l'ensenyament. Gràcies.
Molt bon dia a tothom i us tindrem informats de totes les novetats. No dubteu.
I els dilluns, per tancar el nostre programa, com sempre, destapem l'ampolla d'absenta amb l'Àngel Martí i amb Ramon González. Àngel, Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Dani. Bon dia, audiència.
Immersos en este mes d'octubre, què ens proposeu avui per al nostre espai cultural d'alta graduació?
Doncs avui proposem un home que, a part de ser llicenciat en filologia hispànica, professor de llengua i literatura, esportista, barcelonista... A part de ser tot això,
sí, sí,
doncs també forma part del jurat d'aquí de...
Del Premi de Poesia, del Premi de Poesia que fem aquí al poble.
Per tant, avui coneix bastant bé el que volta el Premi Nit de Poesia al carrer de Cala Cultura.
Totalment.
A més, una persona ben a prop nostre, canviem de comarca, però pujant el riu, podríem dir, eh?
I a més, és una persona molt premiada i molt reconeguda arreu dels Països Catalans.
I tant.
Doncs descobrirem d'aquí uns instants de qui parlem a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema. Absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
Bueno, ebris de vida estem i per a seguir estant ebris de vida hem de destapar l'absenta.
Doncs avui la destaparem en castellà.
Vaja.
Algunos paisajes se parecen a ti. Tienen la mística roja de los cerezos en la devoción de mil pájaros de mayo. Del mismo modo, yo, ave de otoño, te contemplo en todas las vides, uva que pinta la ebriedad de mis ojos cuando con las palabras de mi silencio rimo racimos con copas de vino para brindar por tus sinónimos perfectos.
Bon dia, Albert.
Bon dia.
A veure, Albert Guiu Bagès, ets de Flix.
Sí.
Ets llicenciat en Filologia Hispànica, professor de Llengua i Literatura.
Sí, senyor.
O sigui, ets mestre.
Exacte.
Però, a part de mestre, ets també un mestre escrivint. Vull dir, tens premis per tot arreu. Ets jurat del nostre Premi de Poesia. M'has fet l'honor de ser jurat del nostre Premi de Poesia.
T'he de dir que va presentar magistralment i me va fer caure les llàgrimes el meu llibre a Gandesa.
Ah, molt bé.
Esta per tant, jo tinc un record fantàstic de l'Albert.
Molt bé. Albert, què et porta a escriure, va? Què et porta a escriure?
Bueno, escriure, tu ja ho sabes, és un mecanisme de la sensibilitat, un poc més la sensibilitat que la mecànica, i fa que estigui totalment incardinat a la paraula escrita, tant com a lector, com a escriptor. Sóc un habitant del País de les Lletres, en actiu i en passiu. És una forma d'estar al món, escriure i sobretot llegir.
Però me'n dono compte que escrius tant en català, en castellà, poesia, narrativa, fas teatre també?
No he fet teatre, no. Vaig fer una obra de teatre a la universitat, però en una assignatura, però no he fet mai teatre, no.
Però
m'agrada molt dir teatre, però això.
Sense dubte, què em podries fer, Albert, eh?
Bueno, és un projecte de deixar obert.
Escolta'm.
És un projecte de deixar obert, merci.
Si no recordo malament, va ser l'any passat que vas presentar... L'any passat o el 2014? A mi em sembla que va ser l'any passat, no? Que vas presentar Raül i Rosa a Gandesa.
Sí, Raül i Rosa vam presentar a finals del 2014, potser. A cap al desembre del 2014.
I...
Cap al desembre o així del 2014, sí.
I de llavors cap aquí...
Lo tinc a la mà.
Estàs paradet.
Bueno, tinc memòries d'una oreneta de Dekker.
No he publicat més. Des de Raül i Rosa i memòries d'una oreneta no he publicat res. He passat per una època d'aturada, sí.
D'aquests 5 poemaris que tens, Albert, hi ha algun que li tinguis algun carinyo especial?
Bueno, de la mà de la meva filla possiblement és el que li tinc el carinyo més especial, perquè és la història de la meva àvia, que va perdre una filla als 4 anys i... Va ser una impostació de Déu bastant mística, en el sentit que estava escrivint, sentint molt les vibracions de la meva àvia, perquè la xiqueta aquesta va morir el 1940, la meva àvia va morir el 1990 i va néixer el 72, va estar 50 anys en la xiqueta de la ment, inclús en la demència senil, i va néixer el 72, per tant vaig compartir 8 anys amb ella, des que tinc consciència, mai allà sempre estava en la xiqueta, i ho vaig fer com una espècie de poemari ficant-me a la veu de la meva àvia, i aquest és el que li tinc més carinyo, si és que n'ha de tenir algun, sí, seria aquest.
I a més, Premi Miquel Martí i Pol. Este...
Amb este poemari. Sí.
Amb este poemari, el 2007, no?
Va ser Premi Miquel Martí i Pol, sí, l'any 2006.
Jo, un dels poemaris que m'ha agradat força, que he tingut ocasió de llegir, ha sigut Raül i Rosa.
Sí, també tinc força carinyo, perquè a més és una història real.
Sí, és l'últim, no? L'últim que has escrit, i hem de dir als oients que és un llibre que t'arriba bastant al cor, perquè, bueno, si m'ho vols explicar tu mateix...
Bueno, és una història que jo vaig viure com a espectador, perquè jo estava de monitor abans d'entrar a ensenyament a un centre de persones amb problemes de diferent grau a nivell cognitiu i a nivell físic en d'altres, i era una parella que hi havia allà al centre, i es vaig seguir molt des d'una espècie d'espectador testimoni de seves vivències, i ho vaig portar a un poemari on hi ha un intercanvi de veus continuat una mica en aparicions entre teatralitzades i poètica, on intento ficar-me als sentiments que en aquests moments tenien tant Raül com la Rosa. Ara mateix jo a l'habitació d'aquí de casa amb uns pares estic amb una fotografia de la Rosa el dia que em vaig acomiadar del centre. Mira quina casualitat.
Vaja.
Sí, sí, per això diem que no tinc cap dubte que podries escriure teatre, perquè este llibre en concret és això, no? És una sèrie de converses entre el Raül i la Rosa, que a més són precioses, sapiguent del tipus de persones de les que es tracta, no?
Sí, el problema que estic una mica com són. Raül és un noi que aparentaria físicament ser normal, una capacitat cognitiva baixa, i Rosa és una gitaneta, no sé, va comprar fa 12 o 13 anys, però és una gitaneta que tenia uns problemes molt motrius, però que era molt avispada, tenia molta sagacitat, i entre els dos pues, quedava un equip perfecte, sí. I intento que quan parli ella i quan parli ell, que les veus i les formes d'interpretar-s'hi o com podrien pensar que ells mateixos en cada moment, i ella mentalment era molt forta.
Sí, sí, sí. I també vas, al mateix temps, també el 2014, publiques les memòries d'una oreneta de Becker.
Sí, és un recull de contes. És un recull de contes que tots menys un o dos estan premiats en premis així, diguéssim, d'estos que fem per les nostres comarques, Ulldecona, Mora, bueno, diferents llocs, el City Mulet, i un és sobre... Me fico a la pell d'una de les famoses orenetes de Becker, les volveran les oscures golondrines, en una altra faig un viatge amb la Mercè Rodoreda arreu de les seves obres, amb una altra me fico al pensament de la vaca cega de Maragall, en una altra me fico a fer una mica de metaliteratura amb una alumna que tinc als talleres literaris que feia la Torre de l'Espanyol, que era una senyora invident que escrivia molts bons poemes, i a partir dels seus poemes allargo i faig una espècie de viatge per la seva sensibilitat i la seva lluita i la seva resistència.
És Amistats en femení, este que estàs dient?
Amistats en femení és la història de dos senyores que estan en aquest llibre, que estan a una residència, sí. I viuen els seus últims dies a la residència, i una és una senyora que es dedica a la poesia, l'altra és una senyora amb molta sensibilitat, que es coneixen i tenen una amistat bastant forta i bastant màgica, no? Els que vam arribar a aquestes edats, pues, com tots els que fem una mica de literatura sobre coses que no ens han passat, sobretot en relació al temps, doncs improvisem i ens fiquem una mica en històries que encara no sabem com les sentirem, però per percepcions i això me vaig atrevir en aquesta història i Amistats en femení és una de les que més m'agraden.
Sí, no, precisament t'ho dic perquè he trobat uns versos dins del llibre, no em fiques música, Dani, que diu: la bellesa és un horitzó assolit amb peus cansats de caminant. La bellesa és un mirar enrere per veure colors molt vius. La bellesa és un espill que té el rostre de sers estimats. La bellesa és una agenda que s'emociona amb alguns noms. La bellesa és un xiu-xiueig de la sorra de les platges on hem anat. La bellesa és una matronada que passa amb sospirs un àlbum fotogràfic. La bellesa és asseure's i emprendre amb passes de cranc el camí de viure. O sigui, és extremadament profund.
Sí, aquests són meus, no? Perquè aquestes dues senyores me les invento, me les imagino. Sí. El mateix llibre ja parteix dels poemes de la meva companya de tallers, però en aquest sí, en aquest ens fico a la pell d'una poetesa que li escriu a la seva companya una reflexió sobre la bellesa.
És un exercici molt fort, no?, ficar-te dins el cap d'una senyora gran que fa poesia, entendre la bellesa d'esta
sí,
manera, crec
la,
jo.
La sensibilitat femenina i de les dones que escriuen sempre m'ha cridat molt l'atenció, però sobretot perquè al segle XIX no poden aparèixer llibres de forma molt, sí, molt massiva, no? Estudiem literatura castellana i al segle XVI de Santa Teresa de Jesús, al segle XVI de Sant Maria de Falla, estudia menys, al segle XIX Rosalía de Castro, i hem d'esperar bé perquè apareixen, i moltes de les poesies que es van quedar per llegir van ser de senyores, no? I penso que igual que els poetes, doncs, sobretot quan se fan grans introduccions, si s'arriben força per escriure, hi ha moltes coses per dir, moltes coses per sentir.
I tant que sí. Albert, a mi, que vaig tindre la sort d'estar a la presentació d'estos dos llibres teus, el que em va sobtar moltíssim, que és una cosa bastant difícil de veure, és que la biblioteca estava plena d'alumnes teus.
Sí,
això vol dir que ets molt estimat.
Vas vindre a Batea i a Gandesa?
Que el suspens, va, si va, no
vaig vindre a Gandesa.
Vale, Gandesa. Sí, el presentador del sector, estava Valtres, que em vaig poder recordar, em van fer... Bueno, Valtres i jo, Àngels. Em van fer com un intercanvi i vam sumar bastant els dos. I, bueno, sí, tinc la sort de... Vaig tenir la sort de... Sempre que he presentat estan a instituts, Crec que hem vingut bastants alumnes a veure això. La presentació, estic molt content de la presentació que es va fer a Bandera, que va fer el director, i després companys tots del grup i meus, perquè després de tot jo he interactuat com tu has interactuat molt en el grup de Poemes al Vent, van vindre companys tots a la tele, la tele va presentar una exalumna que ara es diu que era en filologia hispànica i també va vindre molta gent, sí. La veritat és que quan va presentar els versos de la prostituta en posta, quan estava en posta també es va plenar d'alumnes, sí.
Això ja diu molt de tu.
Això és molt bo. Què t'anava a dir? No et podem deixar escapar sense que mos recitis un poema.
Sí,
m'has preparat alguna cosa?
Jo he seleccionat dos de la meva nació, un de curtet i un de mitjanet. Explico una mica què és la veu de la meva iaia contínuament, ja traspassada, però com si estigués parlant-li a la filla que va marxar. El primer és un curtet i només no és gaire llar, per tant, això ja acabaria.
Molt bé, una mica
doncs
de música. Fiquem...
Exacte.
Una vegada morta, tot va ser tu. També el temps i l'espai. El temps s'ha nuat de carn, fa poc mentre ballava sol. Les llistes del rellotge s'han suïcidat, precipitant-se vertiginoses contra la incertesa del lloc que ocupes. I ara, el següent. Assajo la interpretació d'un diàleg utòpic. Quan plairo la buidor del teu rostre amb el nas nostàlgic de tendresa perduda i veig el letal evaporat d'unes pupil·les seques, oblido que no puc oblidar i em crema la sang de desesper. Llavors escric la meva tragèdia, sense llapis, ni llibreta, ni mots. Necessito que la protagonista surti a escena, però mai arribes a l'hora pactada. I començo els monòlegs de mare folla, de solitud i absència. Sóc una caixa de Pandora proferint esglais des d'un escenari brut. Demano una explicació al pati de butaques desert. Escric repetidament el paper i repetidament el temps l'esborra amb els dits de gel de la mort.
Albert,
sí?
Un veritable plaer, però com sempre no tenim temps per més. I nosaltres...
Molt amables de trucar-me i molt amables de haver fet aquest matí amb vosaltres.
Nosaltres sempre gràcies acabem en una frase que ens porta Ramon. No vull acabar aquesta entrevista, Ramon, sense dir que un autor absolutament recomanable de llegir.
I tant, i tant. Bueno, la frase que porto és d'un senyor que es diu León Daud, molt conegut a casa seva, sobretot a l'hora de sopar, que diu que només és capaç de realitzar els seus somnis qui sap estar despert quan arriba l'hora.
Albert... Salut i absenta.
Salut i absenta.
Salut i absenta, que vagi molt bé, molt amable per tot.
Absent de l'espai que t'acompanya tots els dilluns aquí al Sempre amb tu per tanca edició i com sempre també per tanca edició és moment de repassar els nostres apunts locals i si et sembla fini avui ho fem repassant primer que tot la borsa de treball, les ofertes de treball que es demanen al nostre municipi.
Doncs es demana un xòfer que tingui carnet C i CAP, també es busca un comptable que tingui ADE, un gestor administrador de comunitat de propietaris amb dret o que també tingui ADE, també es busca un cambrer que a més pugui fer el manteniment d'electricitat, jardineria, piscines, paleteria i fontaneria i també es busca un estibador o estibadora de caixes de peix amb formació de manipulador d'aliments.
Són les ofertes de treball disponibles al telecentre de la Mella de Mar.
I avui volem destacar dos comunicats. Per una banda, recordar que demà és l'últim dia per presentar el PLAS a tots els que els interessi doncs portar al bar que tindrà lloc la nit de la Castanyada el dia 31. Doncs demà és l'últim dia. A la 1 del migdia acaba el termini per presentar
aquesta sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Ens ho apuntem.
I també el CEM La Cala ha fet un comunicat en el que ha obert uns dies de període gratuït de prova per tots aquells que vulguin practicar el taekwondo al CEM La Cala. Recordem que és a partir dels 5 anys i no hi ha límit, i podem fer-ho demà 18, el dia 20, el 25 i el 27 d'octubre.
Doncs amb aquest apunt ens hi quedem. Demà hi tornarem a partir de les 12. Tindrem les notícies, Seguretat Ciutadana, l'entrevista i, naturalment, fins demà, Fini.
Fins demà, bon dia.
Adéu-siau.